Bona nit. Avui, a Estils 2.0, recordem l'Oriol Papell Torres, nascut a Castellar del Vallès l'any 1983. Es definí com una persona emotiva, assenyada i arreuixada, i a vegades poruc. Una persona molt sociable, molt activa, arreu on s'implicava, militant en moltes causes, el que fos per moure Castellar. Morí sobtadament el 5 de maig de l'any 2014, als 31 anys. L'estil de l'Oriol Papell Torres el va mostrar ell mateix a Ràdio Castellà el 4 de juny del 2007.
Bona nit, un altre dilluns i un altre estil. I el d'avui és l'estil d'un jove inquiet, actiu, sempre ocupat, catalanista, independentista. Amb nosaltres aquest vespre, l'Oriol Papell Osta.
No.
No?
No.
Això hem equivocat, doncs, veus?
I la Torres. Memòria.
I Torres.
Osta és la meva àvia,
clar,
la Carme.
Clar,
clar, tu ho has associat a la meva àvia.
A la teva àvia. Doncs mira, jo ja et feia, veus?
Ja no em feies hosta, no?
I no t'ho he preguntat, veus?
Ja bueno, ho has donat, bueno, passa res.
És una forma de començar bé, així.
Bona nit.
Bona nit, Abrial. A veure, bé, jo t'he presentat així, m'ha semblat una mica que són uns trets que et caracteritzen. T'he dit que és una persona inquieta.
Mm-hmm.
Com entens tu això d'inquieta? Com et justifiques?
Doncs que no, soc una persona conformista i que no em quedo quiet. Sinó, si alguna cosa no m'agrada, doncs ho dic i d'alguna manera intento canviar-la. Em fico en entitats, em fico en política i em moc per aconseguir canvis reals i que això que no m'agradi doncs em pugui arribar a agradar.
Ets una persona activa.
Sí. Bé, tinc moments.
Tinc moments.
Sí, hi ha moments que sóc més actiu i d'altres que no.
Vale, sí, això sí. Desenrotlla una mica,
a veure,
que puguem fer el càrrec del que ens estàs dient.
Doncs que no paro. Estic ficat a l'Esquerra, a la GER, que també estic a l'Assemblea de Joves, faig un programa de ràdio també, fins fa poc estava ficat a l'Esplai, vull dir, no, és un no parar. No. Com menys coses vull fer, més n'acabo fent.
Per tant, t'agrada tenir el temps molt ocupat.
No té per què, també m'agrada tenir estones d'aquelles que estàs relaxat, sense fer res. Està molt bé, també, aquests moments. Però també hi ha moments doncs, els que dius, hosti, doncs això no m'agrada, vull canviar-ho, hem de fer coses, hem de donar activitat a aquest poble i em moc.
Per tant, no pares mai a casa?
Sí, sí que hi paro, sí. Però sí, ja, va a èpoques, eh? Tinc setmanes, o depèn dels dies, també. Hi ha dies que no arribo tardíssim a sopar i hi ha dies que potser m'hi passo tota la tarda. Però bé, sí, és una mica
bé,
de tot.
Has dit que actiu estones.
Sí. Hi ha estones per tot, no?
De moment m'has parlat de molta activitat. I ara les estones que no estàs actiu?
Doncs estic a casa, doncs estic a l'ordinador, navegant per internet o connectat al Messenger i parlant amb la gent que potser fa temps que no veus i, en canvi, aquesta eina d'internet et permet doncs, tenir un contacte més freqüent i no perdre el contacte, diguéssim.
Per tant, t'agrada connectar amb la gent?
Sí, els meus amics em defineixen com a molt sociable. A vegades, si vas amb mi doncs, caminant per la universitat, per exemple, a cada 5 minuts em trobo algú i m'haig de parar i em poso a xerrar i el saludo i tothom es queda i, hòstia, no es pot anar amb tu, cada moment trobes algú conegut i realment passa això, eh? Gent que em coneix de molt lluny i algú d'aquí a Castellà se'l troba, que coneixes el Papelló i tant, sempre. Bueno, això m'ho diu la gent, sempre, que és terrible.
I aleshores, això vol dir que aleshores hi ha gent que es deu enfadar, vull dir, perquè si t'adones a cada moment i vas amb algú i...
No, però t'ho diuen...
Fas el rosari, com aquell que diu, perquè cada moment t'atures...
No, jo també intento, doncs, home, si vaig amb una persona, doncs vaig amb aquella persona i si em trobo algú, doncs intento, doncs, Sí, crec que m'ho permet, doncs estaria xerrant una estona, però si no, l'ajuste necessària. S'ha de saber administrar, no? Perquè l'altra persona no s'enfadi.
Bé, jo he dit sempre ocupat, gairebé sembla una reiteració perquè ja hem parlat de la teva activitat, però sí, normalment sempre quan algú et demana alguna cosa, jo en tinc una certa experiència, sempre estàs ocupat. Sempre
sí,
estàs
perquè
ocupat.
Quan tu m'ho demanaves per venir els dilluns a fer el programa, doncs coincidia que tenia doncs, una, o reunió d'Esplai, o tenia reunió d'Esquerra, o de la GERC, o havia de fer una comissió de no sé què, o tenia un examen, o tenia... Sempre tinc alguna cosa.
Sempre tens alguna cosa.
Sí, sí.
O és que no volies venir.
No. No, perquè si no, no hi seria aquí. Si no hagués volgut venir, ja t'ho hauria dit.
Això ja t'ho he dit així, en pla també col·loquial. Escolta, llavors hem dit, jo t'he dit que ets una persona catalanista, independentista. A veure,
sí.
Explica'ns aquest punt de vista.
A veure, jo des de ben petit he tingut clares les coses, no? Jo no sóc espanyol, ni m'hi sento, ni crec que m'hi senti, no? Veient com està el tema, i bàsicament doncs perquè he après una mica d'història i sé com ha anat la història de Catalunya i dels països catalans en si, i doncs veig que no ha sigut una història de flors i violes, sinó que hi ha hagut una guerra pel mig i jo tinc clar doncs, que estem ocupats actualment i que l'estat espanyol, doncs, en comptes d'intentar arribar a una entesa i a veure què volem i per sentir-nos millor, doncs fa tot el contrari, no? La que pot, doncs, ja ho hem vist amb l'Estatut mateix, no? Que els independentistes d'Esquerra doncs, vam fer un esforç, doncs, perquè a nosaltres no ens agrada un estatut, nosaltres ho veiem com una estació més per arribar al final, que és la independència. I es va veure que vam arribar aquí un consens d'un 90% i ens vam posar totes les forces polítiques d'acord, que és una cosa que costa moltíssim, i arribes allà al Parlament de l'Estat espanyol, al Congrés dels Diputats, i veus que t'ho retallen per aquí, t'ho retallen per allà, i ni així, saps? Vull dir, intentes fer les coses parlant, que és la nostra millor arma, és la paraula, i veus que ni així no hi ha manera. Això ho definim molt bé el Víctor Alexandre, no? Amb una paraula que no existeix en català, que és cerrazón, no? És aquest tancament, aquest mur que tenen al davant, que no hi ha manera, i per molt que ho intentes, la classe política espanyola doncs, se n'alimenta precisament de l'anticatalanisme per treure vots, no aquí, sinó que els treu la resta de l'Estat, no? Ja et dic, des de petit, sempre recordo l'anècdota de, em sembla que era tercer d'EGB, i estàvem en un intermedi aquells entre classes i amb la professora estàvem mirant la paret i hi havia dos mapes, un de l'Estat espanyol i un de Catalunya, no? Jo li vaig preguntar què és això, i em va dir l'Estat espanyol i això, Catalunya, i m'ho va dir, no? Catalunya està aquí dintre l'Estat. Jo recordo que vaig contestar, doncs jo no vull que hi sigui dintre. Em va sortir de dins aquesta expressió i des de llavors, doncs, mínimament doncs, m'he anat sentint més representat pels polítics que defensen els nostres interessos, que són catalans, diguéssim. Bé, de fet, ho són tots catalans, no? Però n'hi ha uns que estan lligats a Madrid i d'altres no. I doncs sempre m'he sentit més proper a aquest tipus de política. I va ser doncs els 19 anys, més o menys, 18-19 anys, a una manifestació de l'11 de setembre que vaig estar al bloc d'Esquerra Republicana i vaig sentir la necessitat d'implicar-m'hi doncs, i vaig enviar un correu.
Qui entrarem?
No correm tant, no?
De moment és com una presentació.
Ja et dic, sempre m'hi he sentit proper a l'independentisme i sóc convençudíssim.
Per tant, no? Catalanista i independentista.
Bé, jo per mi és el mateix. Sí.
Per tu és el mateix. Sí. Per tant, tu vius el catalanisme com una lluita.
Sí, diària. Sí, sí.
Diària.
Sobretot amb el tema lingüístic. És un dels pilars bàsics del catalanisme independentisme, no? Jo sóc militant lingüístic, es diu, no? Doncs molta gent, quan li parlen en castellà, de cop canvia de llengua, no? Perquè és una mentalitat que ens han imposat des del franquisme, no? Que parlar en català a algú que parla castellà és de mala educació, i no té per què. Vull dir, no, jo no sóc pas mal educat parlant en català, és la meva llengua, és la llengua de la meva terra, i en això que volia dir de ser militant, doncs és això, no? Tenir clar que aquella persona, per molt que parli castellà, en teoria, segons les estadístiques, un 90 no sé quant per cent sap català, no? I l'entén. Per tant, jo no tinc per què canviar de llengua, vull dir, si ens entenem tots dos, no hi ha d'haver cap mena de conflicte.
Això a Catalunya.
I al País Valencià, a la Franja de Ponent, a la Catalunya Nord i a les Illes Balears. Tinc el dret de parlar amb la meva llengua.
I si vas a Madrid?
Si vaig a Madrid, jo reconec que a Madrid parla en castellà, per tant, faré l'esforç de canviar de llengua, com el faria si anés a Alemanya, com el faria si anés a Anglaterra i com el faria si anés a Itàlia. És un altre país.
Com se t'acudeix ficar-te en política? Parlaves de l'11 de setembre.
Sí, va ser un 11 de setembre que vaig... em sembla que va ser la meva primera manifestació de l'11 de setembre, i vaig anar amb el bloc d'Esquerra Republicana i de les Joventuts d'Esquerra, I em vaig sentir amb la necessitat de ficar-m'hi, no? Em va cridar l'atenció, doncs, tota aquella gent.
Et vas encendre?
Sí, potser sí que em vaig encendre. No. Vaig veure que... A veure, ja ho coneixia, Esquerra Republicana, per la televisió, no? Ja havia vist el Carot Rovira i el Puigcercós, ja els havia sentit i m'hi sentia molt proper, no? Les seves idees eren molt, molt properes a les meves. I aquella manifestació, doncs, va fer acabar de donar el pas, no? Vaig arribar a casa i vaig dir, hòstia, doncs, vaig entrar a la pàgina web de la GERC i vaig enviar la sol·licitud d'informació, no? I al cap d'uns dies, doncs, em va trucar un noi de la GERC que es veu que hi havia més gent de Castellà que li havia demanat informació, i va venir el noi, ens va donar informació, vam estar parlant i vam decidir crear la secció local de les Joventuts d'Esquerra, ens vam posar en contacte amb Esquerra, ens van ajudar molt i vam crear la secció local i jo com a portaveu de la GERC d'aquí a Castellà. I aquí va començar tot. Ja vaig començar a ficar amb Esquerra, amb la GERC, després al cap de mig anyet, un any, hi va haver les primeres eleccions municipals que jo em vaig implicar, que van ser les de fa 4 anys, les del 2003, ja vaig implicar-m'hi molt, fins i tot vaig anar a les llistes de número 4, I aquí em vaig fer militant d'Esquerra també i va anar tot bastant lligat.
Bé, després tindrem ocasió de seguir parlant de, diguem, d'aquesta presència teva i d'aquesta acció política en el grup d'Esquerra Republicana, però situem-nos ara a Castellà del Vallès, uh-huh, a l'any 1983. De fet, tu vas anar a escola al Casal.
Sí.
I aquí vas fer tota la IGB i pràcticament també vas fer, doncs, el tercer i el quart d'ESO.
Sí, perquè jo vaig ser de la generació que vam ser els últims de fer 8è d'IGB i vam seguir després amb tercer d'ESO directament.
Bé, com recordes aquesta etapa, diguem, d'infantesa i adolescència?
Home, el Casal és una escola concertada i això implica que hi ha menys línies que en una escola pública d'entrada. I clar, doncs era molt més familiar, no? Tots els professors et coneixen bé, tens uns companys de classe concrets i sempre la majoria de companys de classe vam estar seguint durant tota la vida, no? Allà, i això crea un vincle bastant potent, no? amb tots aquests companys de classe. I ja et dic, jo ho vaig passar molt bé al Casal, n'estic content de la formació que vaig rebre allà. I és que vaig començar ja amb el Casal petit, amb el jardí d'infància, que també era del Casal, que estava... no em surt el nom del carrer, allà on hi ha la Xixonenca hi havia el casal, el jardí, el casal petit, i ja havia anat allà amb els 3 i 4 anys, em sembla.
Carrer Sala Boadella?
No, és el que hi ha entre el Sala Boadella i el Montcada, el que dona a l'entrada al Caliope.
Sí, sí. Bueno.
El Cali, vull dir. El, com es diu? On hi ha l'Olivera, Sara. Hi ha la botiga aquella de roba.
Hi ha el carrer Hospital?
Allò es diu carrer Hospital? El carrer on hi havia abans l'entrada a la biblioteca. Sí, sí, em sembla que sí, es diu Hospital.
Estàvem parlant de l'escola, em deies que era una escola petita.
Bueno, aquí petita, també sinó es, que bueno, era més familiar, ens coneixíem
familiar,
tots molt bé.
Diguem-ho així, més familiar. Sí. Aquí va desvetllar d'alguna manera també el teu sentiment catalanista?
Home, hi va influir, n'estic seguríssim. Era una escola concertada però amb una visió de catalanista, és a dir, totes les classes es feien en català d'entrada. Perquè és que jo recordi tots els companys de classe, em sembla que sí, i si no potser n'hi havia algun, però la majoria eren tots catalanoparlants, i volgués o no, aquest entorn també et fa fructificar aquest sentiment, no? Te l'empeny més, diguéssim.
De fet, tu ens vens vestit, i faig un incís, ens vens vestit aquí...
Sí, avui ha sigut.
Amb la corrinya penjada al pit.
Bé.
Penjada o enganxada al pit.
Sí.
A part del
penjoll,
del medalló,
sí.
El penjoll dels Països Catalans.
Sí. Bé, la meva roba és així. Sempre, diguéssim, el 95% de la roba que porto és reivindicativa. M'agrada. Em sento bé amb aquest tipus de roba.
Una mena d'home anunci.
No, jo crec que és més original perquè no veus molta gent pel carrer així. No em considero anunci, no estic anunciant cap marca, anuncio... Sí, dic com penso, això sí, vull dir, perquè no me'n vull amagar, no... Crec que
t'ha portat problemes, això, alguna
vegada? De moment, cap vegada. Sé que hi ha gent que algun cop sí, però a mi mai. No m'ha portat cap problema, ni insult, ni agressió, res. De moment. I creuem els dits, però no... No, és que trobo... Com si veig algú jo pel carrer amb una bandera espanyola, em pot agradar més o menys. I de fet, no m'agrada gens perquè trobo que és una bandera imposada, però no aniré a aquella persona ni a agredir-la, ni a insultar-la, ni a dir-li res. Vull dir, sempre el respecte, ja t'he dit, la meva arma és la paraula. I
però ho comentaràs amb el veí.
Sí, comentaré amb el veí, goita, què porta aquell, no? Perquè ho trobo una provocació.
I tu que vagis amb una corrinya? o amb una...
Però en el cas d'una icorrinya, jo porto una icorrinya com podria portar una bandera del Quebec o d'Escòcia. No ho trobo una agressió. És un altre país i, com hi ha molta gent pel carrer que porta, doncs, dessuadores d'Argentina o de Portugal o de Brasil. No té per què sentir-se la gent agredida. Però jo amb una espanyola sí que m'hi sento agredit perquè és una bandera que m'han imposat. La meva bandera és la senyera i la de lluita és l'estelada i prou. I per mi veure una bandera espanyola per aquí és una imposició. És una bandera que m'han dit que és la meva i no ho és, perquè jo per història sé que jo en tinc una altra i cap més.
I si parlem de toros?
Totalment en contra de la tortura d'animals.
A part del símbol, la simbologia, em referia.
Bé, el toro és un símbol que va començar amb Osborne, se'l va fer seu, i el nacionalisme espanyol també se l'ha fet seu, i també no m'agrada un toro, tampoc no trobo que... El trobo un símbol, de fet un toro és agressiu, no? I és un símbol que és... El trobo agressiu i, a part, reivindicar com a símbol un animal el que maltracten i maten davant de gent que xiscla i aplaudeix a mans, doncs, què vols que et digui? No m'acaba de convèncer.
En canvi, a Catalunya sembla que doncs, ha dominat l'ase.
Sí, es va fer famós perquè no hi havia un animal que ens identifiqués molt. Potser hi havia el drac de Sant Jordi, però mai s'havia fet el tema d'adhesius pel cotxe, i uns nois de Banyoles un dia van fer el burro català, l'ase, i es va estendre com la pólvora, vull dir, una cosa terrible. I sí, jo el porto, el cotxe, el burro, porto també el gat, que és el primer que va sortir el gat, fent el joc en anglès, no? Cat, doncs Catalunya, i també porto l'ovella basca perquè hi vaig anar aquest estiu passat i em va fer gràcia i la tinc al cotxe, a part d'una senyera també que tinc al cotxe.
Amb el gat no ens identifiquem gaire, potser, no?
No, a veure, sé que es porta més el gat a Lleida, a les comarques de la terra ferma es porta més. També tinc la samarreta del gat. Sí, jugo amb el doble joc aquest del nom, no? Cat, doncs Catalunya, però bueno, bé.
Bé, nosaltres tornem a l'època escolar. Bon estudiant?
Sí, aquella sí, el casal sí.
Vols dir que ara no?
No, perquè a veure, jo sempre he tingut molta facilitat amb aquella època tenia molta facilitat amb els estudis i sense fotre res, doncs traia molt bones notes. Després m'ha comportat problemes això, doncs, perquè, clar, aquella època no vaig necessitar mai tenir unes tècniques d'estudi ni ser molt, molt aplicat a estudiant, no? Com ho és ma germana, pobreta, que hi fot moltes ganes. I clar, després arriba un punt en què necessites posar-t'hi molt més per estudiar, i vulguis o no, doncs et costa perquè no has tingut mai l'hàbit d'estudiar, i bé, però bueno, me'n vaig sortint.
Per tant, vas viure molt bé la teva infantesa com
sí.
A estudiar. Com dedicaves, o a què dedicaves el teu temps de lleure, diguem així, quan eres infant i adolescent?
Ui, jo de petit era molt, 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 molt estrany, molt. Era un nano molt, 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 molt quiet, molt quiet, molt quiet. No era de sortir... Ni anar a un esplai, per exemple, que ara me n'empenedeixo, no? Ara que he sigut monitor d'esplai, doncs sé com és de xulo un esplai, i ara ho penso, no? Hosti, de petit vas negar-t'hi a anar a un esplai, et feia cosa i realment hauria valgut la pena, però mira, ara ja és tard, no? Però sí, era un nano molt quiet i molt tranquil, sempre he sigut molt tranquil, amb això estem molt oposats amb ma germana, que és molt moguda, i jo sempre he sigut supertranquil.
O sigui, eres un infant de casa, diguem-ne.
Sí, totalment. Sortia a la placeta davant de casa, però tampoc no era dels que constantment anaven a dormir a casa d'un altre amic, a la tarda fora tot el dia, tampoc no era això, érem molt tranquil. Ara ha canviat totalment això, però bueno.
Bé, quan acabes el quart d'ESO, ve el moment del primer canvi, diguem-ho així, perquè llavors és quan passes...
Clar, portes tota la vida...
L'IES castellà. Mm. Com vius aquest canvi de...
Home, clar, pensa que portava fins als 16 anys tota la vida al casal, i tota la vida amb la mateixa gent, amb els mateixos professors, i de cop canvies, i potser de la classe també, em sembla que n'hi havia dos, em sembla que un, el Xavi Planes, venia del casal i va ser company de classe a l'institut també, no, i la Laura Vila també, dos. I clar, és un canvi molt bèstia. Gent nova, a més la meva classe eren tot noies, absolutament tot noies, i era el científic, no? I els professors, clar, no els coneixes de res, canvies d'edifici, que el tenia a prop de casa també, però és un canvi que el notes realment, de vegades també amb el nivell. Hi ha assignatures doncs, que potser el casal doncs, et dona un nivell més alt i d'altres que era un nivell més estàndard, però bé, sí, es nota el canvi, es va notar.
Bé, nosaltres farem la nostra primera aturada per escoltar en Toti Soler, Deuen ser grisos els teus ulls.
Deuen ser grisos pluja. Deus tenir fred d'un vell enyor que se't despulla. Torno a estimar-te i he plorat rere la pluja que el llamp trencava entre tu i jo totes les llunes. Potser la pluja ens tornarà la flor perduda quan se m'esqueixi la cançó de massa pura.
Bé, acabem d'escoltar en Toti Soler "En deuen ser grisos els teus ulls". És la primera de les músiques escollides pel nostre estil d'aquest vespre, l'Oriol Papell Torres.
Ara sí.
Bé, Oriol, per què has escollit aquesta música?
Perquè és preciosa. Aquesta cançó m'agrada molt. És tranquil·la, és... El Toti Soler és un mestre de la guitarra. Era el... És fantàstica, aquesta cançó m'agrada molt. És que no hi ha cap motiu més.
Aquesta música que tu...
Bueno, és música catalana, que és la sí. Que a mi m'agrada molt, la música de fet aquí, home.
Sí, catalana i tranquil·la. Té
algun, no, també
té algun moment especial per escoltar-se aquest tipus de música?
Sí, quan estàs trist, però també quan estàs alegre. Vull dir, és una música que trobo que es pot escoltar en qualsevol moment. Toti Soler i la seva veu i la seva guitarra és per qualsevol moment.
Clar, si ara et dic que quin va ser l'última vegada que la vas escoltar, em diràs que ara. Però a part d'ara...
Uf, doncs no sé. Ara feia temps que no l'escoltava, aquesta... Perquè va, èpoques, això també. Tens una època que cada dia escoltes el Toti Soler i potser estàs 2 mesos que el tens allà oblidat en un prestatge i de cop el redescobreixes, com ara he fet. I el tornes a posar i tornes a estar uns dies amb ell, no?
O sigui, avui a l'hora de triar ha dit, ei, aquesta música...
Sí, he agafat, mi... sí, m'he mirat el prestatge de ser des de la meva habitació i he dit, mira, aquesta estaria bé, sí, sí.
Bé, nosaltres reprenem la nostra conversa parlant... del moment, estàvem parlant del batxillerat científic. Aquí t'hi vas estar 2 anys, amb el nou institut.
Sí.
Aquí també vas ser tan actiu, tan inquiet, tan lluitador.
Déu-n'hi-do. Aquí encara no estava ficat en lloc de la GERC ni Esquerra, però ja recordo que vaig participar en un vídeo que va fer el grup d'Acció Solidària. Va fer un vídeo per participar en un concurs i... Què vaig fer? És que ja fa temps, eh? Sí, jo feia una escena del vídeo en què anava sobre la pobresa, sobre els infants, exacte. S'havia de fer sobre els infants que viuen al món doncs, en males condicions, que no tenen la sort de viure al primer món. I recordo que jo feia una escena que estava ajupit a terra, remenant en unes escombraries i buscant menjar per poder alimentar-me. Sí, sí. Però bé, sí, em vaig... A part d'això, home, també participava en el Dia de les Cultures... I també vaig ser delegat durant un trimestre, em sembla. Sí, un trimestre segon de batxillerat vaig ser delegat.
I molt reivindicatiu, lluitador...
No gaire, no tenia gaire idea aquella època. Tampoc no hi havia moltes coses per queixar-nos, però bueno.
Com és que aleshores decideixes... Bueno, ja vas decidir batxillerat científic, no? Però va i et decideixes per la química...
Ui, és llarg, eh? Jo des de petit sempre m'han agradat molt els animals i volia fer veterinària. Jo tenia al cap veterinària, veterinària, veterinària. I va ser fer primer batxillerat i va canviar cap a biologia. M'agradava molt la biologia, se'm donava molt bé, I sempre biologia, biologia. I els professors m'ho deien, tu has de fer química, Oriol, que et surt molt bé. I jo, no, que haig de fer química, jo. I mira on soc.
Fent
sí,
química.
Sí, fent química, a l'autònoma.
Per tant, estem parlant de veterinari, a la biologia i després
sí.
A la química.
Bueno, és que de fet m'agradaven moltes carreres, eh? Vull dir, si m'haguessin deixat triar i la nota m'hagués arribat, podria haver fet veterinària, medicina, biotecnologia, història, química... Filologia catalana també m'agradava i alguna que em deia deixar. M'agrada farmàcia, òptica i optometria, moltes que estan bastant relacionades, la majoria, i perquè ciències polítiques no coneixia la seva existència quan vaig entrar, potser l'hauria acabat fent, no ho sé.
Ets tastaulletes?
Tastaulletes?
Que... Sí, aquells com una que ho va provant-ho tot, però...
No ben bé. Eh? Jo quan una cosa la tasto és perquè realment sí que tinc bastant clar que em pot agradar. No sóc dels que tasta... De fet, amb el tema menjar, fins fa poc, era dels que li agradava quatre coses per menjar, i ma mare ho lluitava, Orioles de menjar de tot, i no havia manera, ara sí. Ara he crescut i tinc clar que la verdura no m'agrada, però s'ha anat a menjar.
Sí, ara menges de tot.
Sí, una mica de tot, sí, sí.
De tot? Tot.
Sí, 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 sí.
Escolta, i aleshores tu m'has dit que no has estudiat, no vas estudiar, ni estudies ciències polítiques, perquè, és clar no ho coneixies.
No ho sé, què hauria fet.
Vol dir que ara canviaries?
No ho sé. És que no ho sé, potser ciències polítiques resulta que és una carrera superavorridíssima. I no ho sé.
Però hi has pensat alguna vegada?
Sí, algun cop...
Deixar la química.
Sí. No, deixar la química no m'ha passat mai pel cap, però algun cop ho he pensat, hosti, hauries triat ciències polítiques en aquell moment, però... No ho sabré mai. Potser algun dia les faig com a afició, com molta gent fa, doncs una segona, tercera carrera al cap dels anys. No ho sé. El temps dirà.
Tot dependrà una mica com evolucioni la teva inquietud política, potser?
No, trobo que no té per què influir-hi. No. És una carrera que m'agradaria fer, però el problema és quan. No sé quan la faré. Com la biologia també sé que m'agradaria fer-la, però no sé quan la faré.
Però no tot es pot fer.
Exacte.
Perquè vas començar la química l'any 2001.
Sí.
I encara estàs acabant.
Sí. Home, és una carrera que no és fàcil. No és fàcil i... Bueno, i les estadístiques ho diuen, no? Que és una carrera que és de 4 anys, però la gent l'acaba... La mitja és de 7 anys. I de moment no estic per sota. I una mitja hi ha gent per dalt, per sota i pel mig. Per tant, en teoria acabo aquest any.
Amb molta dedicació?
No tanta com hauria. Ara últimament més, però el primer any suposo que és pel canvi i perquè la carrera primer any no és fàcil. Hi ha moltes assignatures que no són pròpiament química, sinó que hi ha matemàtiques, hi ha física, que, hòstia, el primer any doncs el passes difícil. I el primer any jo recordo que va ser dificilot i em va desmoralitzar bastant el primer any perquè doncs, potser havies treballat com havies treballat altres exàmens i no anaven com havien d'anar.
Desmoralitzat fins al punt de plegar?
No, tant no, però era allò de dir, hòstia, i m'he estat treballant aquest examen i treies una nota pèssima, no? I dius, hòstia, com pot ser? Si... I després ho vas entenent, no? Doncs que és una altra manera de fer els exàmens que el batxillerat o l'EGB.
Quan tu decideixes estudiar química, quines perspectives de futur li veies amb la química?
Home, quan entres a química, realment és de les coses que menys et planteges, no? Vas a fer una carrera que t'agrada, tot i que hi va influir el fet, perquè, per exemple, jo estava entre biologia i química, i el fet de saber que només un 4% dels que acaben biologia doncs, troben feina sobre biologia, doncs em va fer descartar-la i decantar-me per la química, va ser el detonant. I la química, doncs, sé que hi ha feina. Totes les empreses de tins doncs, necessiten un químic doncs, que o analitzi l'aigua que surt o faci les barreges de tins, o el sector farmacèutic també necessiten químics, tota la petroquímica de Tarragona, et pots dedicar a la docència o pots dedicar-te doncs, a la investigació. És un ventall bastant ampli el de la química. I suposo que va fer-me decantar-me per aquesta carrera. I a part que m'agrada la química.
Molt bé, això vol dir que tu cada dia, des de fa 6 anys, cada dia a la Bellaterra...
Cada dia.
Cotxe, transport públic...
A veure, jo em vaig treure el carnet als 22 anys, fa 2 anys, farà 2 anys al juliol. Vaig trigar a treure-me'l, per tant, cada dia agafava l'autobús i el tren. I ja coneixem com funciona l'autobús d'aquest poble i era el... Et feia emprenyar l'autobús perquè sorties a la mateixa hora cada dia, potser, i hi havia dies que arribaves doncs, bé i hi havia dies que arribaves tardíssim. I tot era per culpa de l'autobús, perquè el tren no en tinc cap queixa. Els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya funcionen sempre, home, potser hi havia una avaria o un cop cada 6 mesos, no? Però 10 minuts, des de Sabadell fins a l'Autònoma són 10 minuts. En canvi, l'autobús, si aquell dia de cop hi havia un embús d'aquells que tots coneixem al matí, que t'estàs, jo recordo haver estat una hora per fer Castellà-Sabadell i era desesperant pensant, hòstia, m'he llevat a una hora doncs, per arribar a l'Autònoma i arribaves una hora tard i et cagaves amb tot, no? Perquè
aquest no deu ser problema de l'autobús, sinó de com va...
Bueno, clar, a veure, el problema de l'autobús no és l'autobús en si, no és culpa del conductor, és culpa de la carretera que tenim.
I ara que vas amb cotxe, arribes més d'hora?
Sí, mitja horeta. A mitja horeta m'hi planto. I abans trigava una hora.
Que arribes, surts amb més temps de casa?
Clar. Abans havia de sortir, si jo començava classes a les 9 del matí, doncs m'havia... Bueno, clar, és que el primer any vaig tenir classes per la tarda. I en aquest sentit, doncs, també trobes cues a les 3. Però quan, ara aquests últims anys, hi vaig al matí... Per anar amb bus i tren m'havia de llevar doncs, amb dues hores, ben una hora i mitja, dues abans. I ara em puc llevar una hora i mitja o fins i tot una hora abans i si m'hi foto ganes, doncs sí, sí, puc arribar perfectament. Amb mitja horeta.
Aquí ens has parlat de com vas entrar, com et va començar a interessar la política, com et vas ficar a la GERC i després Esquerra Republicana. Per això ho deixarem per després de la segona de les músiques escollides per tu, que en aquest cas és el Cesc Freixes, Una vida, una història.
El dia que giri una cantonada i la gent em regali un somriure, el dia que l'última bala vulgui arrencar l'ànima a un innocent apartat, vigila amb compte. Gent i amb ells les paraules. Jo sé que si avui estic boig el món ho està més. Una vida, una història i un món que gira i gira. Un somriure, imagina.
Imagina un
Bé, acabem d'escoltar en Cesc Freixes, Una vida, una història, que és la segona de les músiques, cançons, escollida per l'Oriol Papell. És el nostre estil d'aquest vespre. Per què aquesta cançó? Per què en Cesc Freixes?
Primer de tot perquè és amic meu. El Cesc és un bon amic i una persona que m'aprecio molt, i a part aquesta cançó també, com l'altra, la trobo molt... És d'aquelles que t'arriba, no? És... Jo l'interpreto com una cançó que està en contra de les armes, no? De la imposició de les idees, i més com una cançó a favor de la llibertat d'expressió i de les paraules com a arma que tenim. A part la sonoritat, ell mateix, és que l'hauries de veure ell quan toca, el veus allà amb la guitarra i posa molta emoció al nano, i és un cantautor que m'agrada molt.
Tu també et mous per emocions?
Sí, suposo que tots, no?
A veure, hi ha persones més emotives que d'altres.
Sí,
més...
sí, sóc una persona emotiva. Normalment sempre estic feliç.
Arreuixat o assenyat?
Una mica de tot. No és dolent.
Però què domina més?
No confonguem el seny amb la por, no?
No.
Per això, vull dir... Home, de vegades... Jo crec que és, no em domina cap de les dues, és una mica de tot. 50-50, posem-li.
Això és molt polític. És políticament correcte.
Bé, quan convé molta rauxa i quan convé... Hi ha moments per tot. Hi ha moments que s'ha d'estar assenyat i s'ha d'estar tranquil i posar-hi seny. I d'altres que cal fotre-hi ganes i...
O sigui, tu sortiries de les barricades, vaja. Si calgués.
No ho sé, m'hi hauria de trobar. No ho sé, va, soc poruc per aquestes coses. No ho sé. Sí, suposo que el moment m'hi portaria, sí.
Bé, parlem una mica del teu pas per la política. Bueno, pel teu pas, que encara
hi soc,
encara hi ets.
Sí, sí.
I suposo que no tens una perspectiva de dia a curt termini, no?
Exacte.
No sé, gairebé és obligat una mica parlar de com tu veus, per exemple, el teu pas per Esquerra Republicana aquí a Castellà.
Home, crec que hi ha portat joventut, no? És evident. No, però bé, és el que et deia abans, que és un partit que m'hi sento proper, i vaig decidir, doncs, fer-me militant, no? Perquè volia treballar-hi des de dins. I perquè hi ha coses del poble, doncs, que trobo que manquen coses que haurien de ser més proper, un castellà diferent, no? Que tots volem el nostre castellà, i el meu castellà, doncs, és diferent, doncs, com el que és actualment, i doncs la manera que crec que és possible canviar-ho és entrar en Esquerra Republicana i fent-ho des de dins i canviant coses.
Tu ja l'any 2003,
sí.
Era? Ja vas estar a llistes.
Sí, diguem. Vaig anar a número 4. Sí.
Llavors, ara t'hi tornes a presentar a llistes, en aquest cas al segon lloc.
Sí.
Com, anava a dir, quina ha estat la teva actuació en aquests 4 anys? Què s'hi fa en política, estant una mica en minoria, com ha estat una mica Esquerra, no?
Home, és el fet que no paro, no? També, doncs, et vas movent a totes les entitats que pots, a les associacions, fas allò altre, no... I ho fas individualment com a Oriol Papell, però també, doncs, la gent sap, goita, aquest que fa això, doncs, està ficat a Esquerra, no? I vulguis o no. Jo entenc la política així, no? També hi ha la de partit, però també hi ha la de proximitat a la gent, no? I vulguis o no. És el que he estat fent aquests 4 anys, doncs, et poses aquí, et poses allà, fas això, fas allò altre, i la gent t'identifica, doncs, com l'Oriol, però també com el noi d'Esquerra o de la GERC, no?
Bueno, però no entres en els llocs per motius polítics, suposo.
No, i per convicció també, no? Però... Vull dir que la gent vegi, doncs, cony, el que ho fa és un d'Esquerra, no? I no ho fa un altre, doncs, que no està ficat en entitats.
A les últimes eleccions, suposo que quan un es presenta més a un lloc tenia clar, doncs, que poder sortiria.
Sí, llavors, colla avall, bastant colla avall.
Surts,
sí.
En el número 2, en aquest moment el Jordi, surts també tu. Com veus una mica, com et sents a l'hora de dir, ostres, he sortit?
Home, fa molta il·lusió. Fa molta il·lusió perquè t'ha escollit la gent de Castellà, t'han votat, i a mi m'omple d'orgull això, i estic molt content, i ho agafo, m'ho prenc amb molta il·lusió, també amb respecte, perquè no és anar a jugar cartes, a entrar de regidor a l'Ajuntament implica, doncs, una responsabilitat molt gran, i això ho tinc clar.
Però és clar, una mica, suposo que en aquest moment deu ser una mica complicat tot plegat, no?
Bastant. Bastant, perquè Castellà tota la vida havia sigut convergent. 28 anys han governat Convergència en majoria absoluta o sense. I de cop s'ha capgirat, però completament. Molts ens esperàvem que hi hauria un canvi i que Convergència, doncs, potser recularia una mica i els socialistes pujarien, però dubto que molta gent s'esperés a aquest canvi tan bèstia que hi ha hagut, perquè ha sigut realment... Vull dir, recordo la nit de les eleccions, em anaven trucant els meus pares perquè estaven en una mesa ajudant el recompte de vots i em anaven trucant. Per la ràdio diuen un 20%, ara, nous socialistes, no sé què. I dic, hòstia, nous socialistes? Sí, sí. I clar, sorprèn. Va ser una sorpresa, realment.
Però, esclar, tu et devies veure el govern ja, o no?
Com que no se sap mai això, perquè podia passar de tot, no se sap mai com pot acabar. Sí, podia ser que acabés el govern, però també m'ho plantejava com està l'oposició i mira, estarem a l'oposició i cap problema.
Escolta, perquè aleshores, com t'expliques tu tanta abstenció? Un 40, aquí a Castellà, un 47%.
Sí, em sembla que sí, que ha sigut un 70.
Sí, perquè hi ha un 53 i pico de participació. Sí.
És complicat, perquè mai acabes de saber el per què la gent... Perquè realment no és tan complicat aixecar-te de casa. Realment són 5-10 minuts que perds, que vas allà. I si realment estàs descontent, tens l'opció de votar en blanc, no? I sempre m'ho pregunto, aquesta gent que no va votar, què passa? Que suposo que també deu ser que la política està bastant allunyada del ciutadà. I la gent, quan veu una cosa que és llunyana, no s'hi sent implicat... I, per tant, no, dedueixo que deu pensar que el seu vot realment no compta per res. Per tant, tant s'hi va votar com si no és igual i, per tant, es queda a casa, no? I és un repte per tots nosaltres, hem d'aconseguir que la gent s'ho senti seva, no? La política, que senti útil, que realment, si ell participa, doncs és la clau, no? La participació. Això és el que hem d'aconseguir a Castellà i a tot Catalunya, hem d'aconseguir que la gent senti realment que la seva participació és clau. I suposo que quan aconseguim això capgirarem els resultats d'abstenció, no? Però realment això... em preocupa perquè, hosti, la gent no se n'adona, però amb la política municipal, sobretot la municipal, és la que més ens afecta i més directament es prenen moltes decisions que ens afecten totalment i em preocupa molt que la gent no es mogui. Que no...
Això explicaria la sorpresa de l'altra veu?
Doncs segurament. A veure, l'altra veu ha sigut una sorpresa perquè jo confesso que no m'esperava els dos regidors. Un sí que me l'esperava, dos no. Realment ha sigut una sorpresa i segurament ho explica. No sé si ha resgarrapat molts vots de l'abstenció, però està clar que han fet una política... És la novetat, ha sigut la novetat i la novetat doncs, sempre crida molt l'atenció, no? S'han presentat com a un no partit polític, sinó com a una associació d'electors i vulguis o no, doncs, la gent, els partits polítics, hi ha gent que hi té un pànic i ben lluny els partits polítics i això doncs, potser ha fet que més gent s'hi apropés, no?, a l'altra veu. Però no sé, no sé fins a quin punt ha rescat de l'abstenció. Segurament més del que ens pensem, però no ho sé.
Els partits polítics no ha rescat?
Sí, és evident que ha rescat. Ha rescat sobretot a dos partits polítics. Vaja, jo la lectura que em faig és que ha rescat d'Iniciativa i d'Esquerra, sobretot.
Bé, seguim nosaltres parlant de les teves aficions. Uh-huh. Les teves aficions. M'has dit que en tenies d'aficions, però que no les practicaves gaire. Vull dir, parlàvem d'excursionisme, parlàvem de piano, de plantes, d'animals, de natació... A part de que fas un programa aquí a la ràdio, de Tots Som Pops.
Sí, els dimecres, de 9 a 10.
Comencem per aquí, si et sembla. Aquest programa, el Tots Som Pops, de què va?
Diguéssim que ens n'enfotem de mig poble i de part de l'altre. És un programa d'humor.
Perquè... És una forma de comunicar-se. Una forma de comunicar-se.
Sí, a veure, una forma de comunicar-se. A veure, sempre ho fem amb molt respecte, Tu, de fet, hi surts bastant al programa. No sé si l'has sentit.
No m'he escoltat mai.
Però m'he agafat talls de l'estil i surts parlant de tant en tant. I pilla tothom, Vull dir, tranquil, que la Gatell, l'Ignasi, el Permanyer, el Xavi García, tothom que ha sortit algun cop per la ràdio o encara que no hagi sortit, busquem fer broma una mica de tot, perquè creiem que de tot es pot fer broma i busquem fer un programa trencador, no? Que no sigui el típic programa, sinó un... en què doncs, som uns joves d'aquí a Castellà, el Roger Ferriol, el Pere Roca, el Jordi Dès, el Marc Serra i jo mateix, que ens trobem doncs, un parell de dies a la setmana, preparem el programa i busquem els temes d'actualitat de Castellà, doncs, vol dir agafar la Forja, agafar els 7 dies, agafar l'esportiu i a trobar les notícies que ens puguin fer més gràcia i intentar capgirar-les o trobar la part més divertida... I a partir d'aquí, doncs, fotre la conya, tota la conya possible i que hi hagi... I que... ens ho passem molt bé, això està clar. Només cal sentir el programa i ens passem l'estona rient I tenim un públic i tot, que tenim una audiència fixa que ens escolta, no gaire, però ens vas a trobar pel carrer i diuen, hòstia, molt bo el programa l'altre dia, o oh, els vaig escoltar, i sempre fa gràcia, no? I realment ho fem perquè per passar temps, per passar l'estona.
Vas aprendre a tocar el piano?
Des de ben petit. És fàcil tenir la mare professora de música.
I quants cursos has arribat a fer?
Vaig fer fins a quart de solfeig i quart de piano. Vaig fer el grau elemental de música.
I què et queda del piano ara?
Em quedaria fer doncs, els 6 anys de grau mig i els 4 anys de grau superior.
De tant en tant el toques?
Sí, de vegades sento alguna partitura, alguna cançó que toca algun alumne de ma mare i dic, hòstia, aquesta m'agrada, i li dic. Dic, ja em passaràs la partitura aquesta i la toco. I després per Nadal sempre li fem un concert al meu pare, ma mare toca alguna cosa, jo també, i ma germana també, i el meu pare s'ho passa bomba, escoltant el que li toquem. Vull dir que el piano no l'he deixat del tot, sinó que de tant en tant m'hi poso i toco alguna cançó, però bé.
I la guitarra, poder?
La guitarra no l'he tocada mai, no, no. El violí m'agradaria tocar, és una d'aquelles coses pendents. M'han dit que és molt difícil, per tant, quan tingui molt temps ja m'hi posaré.
Excursionisme.
Sí, també des de ben petit vaig entrar al centre excursionista, al grup infantil, i sí, sí, vaig estar-hi molts anys caminant per aquí, per allà, i vulguis o no, se't dona a conèixer el país. I te n'adones que tenim un país molt ric en diferents paisatges i relleus, de tot. És un país molt, 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 molt diferent.
Jardiner a casa.
Sí, a veure, el tema jardiner, ara mateix a mi m'agrada i m'ho passo bé, doncs, de vegades plantant un bonsai o plantant una alzina o el que sigui, però és culpa de ma mare. Ma mare sempre, quan comprava alguna planta, alguna cosa pel jardí, doncs, Oriol, has de plantar això. I em va fer agafar una mica l'afició per la jardineria.
També la natació.
Això ve de molt, molt, molt petit, dels 3-4 anys ja vaig començar a nedar al Nagi de Sabadell, vaig començar, i després vaig continuar amb l'escola, amb el casal, també anàvem a Sabadell al Club Natació, i vaig continuar quan van construir les piscines cobertes d'aquí a Castellà, m'hi vaig apuntar els cursets, aigua, esport, fins als 17-18 anys, i ara hi vaig pel meu compte doncs, per anar fent esport.
I si has del cinema, preferentment ciència-ficció?
Sí, la ciència-ficció... Sempre m'ha agradat les pel·lícules on hi ha molts efectes especials, sobretot si són futuristes. M'ha tret molt, sempre. Sí, sí.
Segueixes el programa, per exemple, Herois?
Doncs fa temps que me'n parlen i l'altre dia vaig veure un trosset i em sembla que m'agradaria, però ara no recordo quina hora el fan i no m'hi he pogut enganxar, però segur que m'agradaria.
Si llegeixes també preferentment la novel·la ficció?
Sí. Codi da Vinci, El senyor dels anells... Harry Potter també m'agrada, sí, novel·la entretinguda. Bueno, és una novel·la que m'enganxa.
I la política.
I la política.
Llegir política.
Teòrica? Sí. No, teòrica, no, em sembla que m'avorriria molt, amb teòrica política.
I ja té el tema del catalanisme, diguem-ne.
Sí, per exemple, doncs va fer un llibre, per exemple, els llibres del Víctor Alexandre, va fer El Cascarot, que explicava doncs el linxament que va patir Carot Rovira pel tema de Perpinyà. Vaig llegir també el mur contra la paraula, no, la paraula contra el mur, també de Víctor Alexandre, doncs, que explica, doncs, són unes cartes que ell es carteja amb un espanyol de Madrid i doncs, cadascú porta els seus punts de vista i veu realment que és complicadíssim.
Bueno, per tant, una mica lectura per alimentar, diguem així, la teva sintonia
sí,
política.
Sí, eh? Exacte.
Bé, vinculació amb entitats a l'Esplai Sargantana?
Sobretot. L'Esplai Sargantana hi vaig entrar, crec que va ser el primer o segon any de carrera, 19 anys em sembla que era, sí. Va coincidir, em sembla, bastant amb l'entrada a les Joventuts d'Esquerra. Tenia dues amigues d'aquí a Castellà que també estudien a l'Autònoma i sempre me les trobava i m'insistien, va, vine a l'Esplai, vine, vine, i al final m'hi vaig decidir i vaig anar un setembre-octubre i vaig començar amb els petitons de l'Esplai i... Em va encantar, t'ho passes molt bé. El fet de preparar unes activitats, perquè realment la gent, bueno, si la gent que no coneix un esplai deu pensar que només hi anem al moment d'esplai, no? Però requereix una feina prèvia, ho fas voluntàriament, no cobra, veus un duro, i de fet no cal, i ho fas voluntàriament, i hi ha un treball darrere, trobes un dia amb els monitors, però penses quines activitats fas, quin tema ho lligues, i tota la pesca... I el fet de fer una activitat i tenir els nanos allà i que et regalin un somriure és inexplicable, no? I amb això ja et reconforta i no et calen els diners ni res.
El Correllengua.
El Correllengua és molt vinculat amb el tema polític, no? Jo crec que hi ha una llengua que és el català que hauria de ser l'única llengua de cohesió dels països catalans. Per tant, la llengua en què tots els ciutadans s'haurien d'expressar i veure-la com l'única útil per fer vida aquí. I, per tant, doncs, m'implico amb el Correllengua perquè crec que el Correllengua és el que persegueix, no?, arribar a la plena normalització del català, no? Doncs, per exemple, una ciutadà de Salamanca va comprar el pa i no ha de patir per si el dependent, doncs, li dirà no t'entiendo. En canvi, nosaltres, doncs, ens hi trobem sovint, demanes un cafè, no t'entiendo, de vegades gent que et respon agressivament, hablament cristiano. Busco això, no? Arribar a la plena normalització del català, i el Correllengua és una de les eines que es fa, doncs, arreu dels països catalans per arribar-hi.
Bé, i finalment, dintre de les vinculació amb entitats, la teu pas per l'assemblea de joves.
Uh-huh. També fa 2 anyets, 3. Sí, perquè doncs, el tema que et deia abans, que la gent s'ha d'implicar més, no?, amb el poble, i trobava que la joventut, doncs, estava poc implicada i faltava, doncs, més moviments dels joves per canviar coses, i perquè realment, doncs, falta oci jove en aquest poble i calia canviar-ho, no? I l'assemblea va ser un dels camins i m'hi vaig ficar, de fet, sí. I vam, doncs, anaves organitzant diferents activitats, l'aniversari de l'assemblea, conèixer joves del poble. Jo la colla que tinc ara aquí a Castellà, doncs, l'he feta a través de l'assemblea. Vull dir, no... Ha sigut una colla recent, no? I va ser gràcies a l'assemblea, i vulguis o no, doncs, crees una afinitat amb aquests joves i el que sigui per moure Castellà.
Bé, fem un tercer tall per escoltar Enya en Only Time. Bé, estem escoltant Enya en la música Online Time, que és la tercera de les escollides per l'Oriol Papell. I la pregunta va dir, noi, avui devies tenir el dia tranquil.
És que ara ho estava pensant, que realment he agafat 3 cançons que són molt, molt, molt tranquil·les. Però m'agraden músiques més mogudes, eh?
Tipo màquina, allò fort.
Sí, hi ha alguna cançó d'aquestes discoteques que sí que m'agrada, però tampoc el xumba, 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 se'm fot el cap i no. Però, per exemple, m'agrada molt Obrint Pas, que fan més ska i és més mogudet. Però ja et dic que avui no sé per què he triat aquesta.
I aquesta en particular, per què?
Bueno, és que les anava a portar totes 3 en català i he pensat, home, potser porta alguna, perquè no només m'agrada la música en català, m'agraden altres llengües, no? I podria haver agafat Euskara, podria haver agafat en castellà, també m'agrada algun grup, en anglès, i mira, he triat aquesta en anglès, de l'Enya, perquè trobo que és una música molt, molt bona, és regusta així celta, no?
Mira, un minut per parlar de les notícies avui al periòdico, que diu, el revés electoral fa més fons de la divisió Esquerra Republicana de Catalunya.
D'entrada, el periòdico, com acostuma a fer sovint, doncs, destaca el revés d'Esquerra, i Esquerra ha baixat un 1,11% i ha baixat més el PSC i Iniciativa, el conjunt de Catalunya, però sempre hem de destacar Esquerra perquè som el partit que molesta, no? I a part, la divisió interna, jo trobo que no és divisió, és que hi ha diferents corrents, és evident. Passa que el nostre partit, el fet de ser assembleari, doncs, destaquen més aquests corrents interns i es fan sentir més perquè tenim un partit que promociona aquesta dissensió interna, no?
Bé, amb el trànsit, amb els accidents de trànsit, no ens en sortim.
És complicat. Jo he de dir que sóc molt prudent conduint. Sempre respecto la velocitat màxima, sempre amb el cinturó. Si condueixo, no veig, a part que ja no veig gaire, doncs ho respecto molt, però realment veig altra gent que són un perill al volant. És complicat. És un tema que ho han treballat molt i no ho acaben d'aconseguir.
Bé, i ara la traca final. Breument, pregunta-resposta.
D'acord.
La teva opinió sobre l'ésser humà, la persona.
Som diferents.
La família.
Necessària.
Les entitats?
Necessàries, totalment.
El poble?
El meu.
El país?
Països catalans.
La política?
M'encanta.
Digue'm, sobre la religió?
Soc ateu.
El món?
Massa gran de vegades i massa petit, també, de vegades.
La mort?
No em fa por.
La felicitat?
Ho soc bastant.
El voluntariat?
Necessari i recomanable a tothom.
Un plat de cuina?
Els macarrons de ma mare.
I finalment un desig?
Que siguem independents aviat, que ja toca.
Bé, doncs, amb la independència i amb els macarrons, acabem l'estil d'aquest vespre, l'estil de l'Oriol Papell. Bona nit i fins dilluns vinent.
Bona nit.